Vinga, dos minuts passen de 11:15. Sí, Jordi, és molt tranquil aquesta sintonia perquè ens doni una miqueta de pau, oi? Per parlar dels temes europeus de fa... Bé, és que un dia vam fer el compte de quant de temps fa que tenim en Joaquim Millán per parlar en aquesta hora d'Europa mensual amb el suport d'Eurolocal. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
I ens ha de donar una miqueta de pau, parlar d'Europa. Europa que sempre era una... Al principi era una cosa molt positiva i després... Després se'ns va torçar.
Bueno, més que torçar, la realitat s'imposa, no? Vull dir, totes les coses a vegades donen aquella sensació de, bueno, que són positives. De fet, sempre hi ha un fons positiu, perquè inclús ara que, bueno, les coses són, no són... més que conflictes són complicades, acabem sempre mirant a Europa per resoldre-les, no? Vull dir que, per tant, alguna cosa Europa ens aporta, si més no, no sé si pau o seny, o en tot cas també poder coordinar una sèrie d'objectius polítiques que en moment donat són necessàries a nivell europeu per també, en un món globalitzat, tenir la nostra manera de fer, molt diferent a altres espais. Hi ha un conflicte en aquests moments, doncs, bueno, ja veiem una guerra que tenim, tot el tema de la batalla de les noves tecnologies a nivell mundial, que poder això no és un tema que surti massa als mitjans de comunicació, però és una realitat absoluta que d'alguna manera condicionarà el creixement econòmic d'unes àrees o unes altres. Sí. Vull dir que hi ha coses que en aquests moments, o el tema alimentari, que alguna vegada m'ha sortit, no? Vull dir que...
I un detall, que algun articulista em feia referència la setmana passada en el debat d'investidura de Feijóo, que hi havia un elefant a l'habitació al qual ningú va mirar, que és el drama de la immigració,
bueno,
que estan patint a Itàlia, i aquí es fa un debat d'investidura i ningú hi entra.
Bueno, aquesta és una de les coses també que sorprenen, com nosaltres hem donat, infantilitzem la política a l'estat espanyol, perquè evidentment a vegades tot és una demagògia que s'acaba concretant amb eslògans o amb frases molt, a vegades molt mediàtiques, però que en el fons no entrem en els continguts reals, no? Que hauríem de fer una mica més de pedagogia a la ciutadania, o en tot cas a vegades ni tan sols falta pedagogia, perquè la ciutadania tonta no és. I, per tant, explicar coses pel seu nom i, en tot cas, valorar les postures polítiques que poden haver-hi. Però per què no es fa un debat seriós sobre aquest tema? O sobre, per exemple, un altre tema que també es va tocar de puntetes, com és tenim també en aquests moments un fracàs en quant al sistema educatiu. És a dir, seguim tenint l'atur juvenil més alt, seguim tenint no gaires bones notes quan fem l'examen que en diem de PISA, que no som dels millors... ho veiem quan parlem amb professorat on el nivell ha anat baixant, ho veiem a les universitats, ho veiem quan aquesta gent accedeix al món laboral on s'han de tornar a formar perquè sembla ser que la formació que tenien no era la dient pel que exigeix el mercat en aquell moment, per tant traslladem les empreses a la formació dels treballadors, això també implica sous baixos, bueno, en fi, una sèrie de coses que dius, bueno, tampoc s'està fent un debat real sobre aquesta qüestió que penso que, per exemple, per mi és cabdal, perquè al cap i a la fi són dos elements que ara has tocat, el de l'immigració i aquest, perquè hem tocat perquè és veritat, que no només ens marquen el present, ens marquen quin futur volem, a casa nostra i a nivell europeu també, no? Vull dir que jo penso que hi ha temes interessants que, inclús, per no parlar del canvi climàtic, que seria un altre, no?
Per exemple.
Que aquí, clar, com que ara han passat calor, pues és quan et toca la butxaca o pateixes directament, com aquest any, dius...
Te n'adones més.
Això sembla que poder sí que ens haurien de posar, no? Per tant...
Si et sembla, ja podem introduir en la primera de les persones amb les que parlarem avui, amb la Raquel Arquiolo, que és, ja hem parlat més d'una vegada amb ella, politòloga experta en resolució de conflictes i manteniment de la pau, i a més membre de VOLT, del partit europeista, que té com a lema Values Over Power, és a dir, els valors per sobre del poder. Raquel Arquiolo, bon dia. Raquel, buenos días. Bé, se sent alguna cosa, però...
No l'acabem de sentir,
però no l'acabem de sentir.
O d'escoltar, no l'acabem d'escoltar ni sentir.
Sí, sí, a veure si podem recuperar aquesta conversa. No, bé, doncs... Bé, continuem. Doncs... I si fem el canvi?
Bueno, o els posem els dos.
Els posem els dos.
Vinga.
Val. Doncs farem, Sí, però comencem pel que havíem de començar, aquestes coses, ara farem l'excusa del directe.
Del directe, bueno, però és una realitat també, passa que, com que sempre ens quadra tot, el dia que es desquadra una mica dius, bueno, el directe, la gent deu pensar, sí, és veritat o què?
En Jordi ens garanteix que la teníem al telèfon, o sigui que ara sí, doncs vinga, va, saludem Raquel Arquiola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, perquè...
Ara sí, Raquel, molt bé.
Estàvem saludant i no hi havia ningú a l'altre costat del fil telefònic.
Aquí estàs.
A veure, estàvem parlant amb en Joaquim, també una miqueta obrint aquesta nova temporada de les moltíssimes que portem de l'Hora d'Europa sobre reptes europeus, així una mica en genèric, que són els de sempre, des del canvi climàtic fins a la immigració, fins a les polítiques una miqueta que ens han d'unificar tots. I en Joaquim ens suggeria que et preguntéssim pel conveni d'Istanbul, el conveni d'Istanbul que ha estat adoptat per la Unió Europea aquest 1 d'octubre. Sí. Què és aquest conveni d'Istanbul?
Vale, el passat 1 d'octubre el Parlament Europeu aprova l'adhesió al conveni d'Istanbul, que és un tractat internacional del Consejo de Europa y que establece normas que son jurídicamente vinculantes y con el objetivo de combatir y prevenir la violencia contra las mujeres. Pues si bien España ya era miembro del, ya ratificó el convenio de Estambul en 2014, la ratificación por parte de la Unión Europea lanzó un mensaje bien claro al mundo, de que ya no se puede admitir, ya no son admisibles las violencias contra las mujeres y sobre todo contra las niñas, y por primera vez en la historia se tipifica lo que significa violencia. Entonces no solo estamos hablando de feminicidios, sino estamos también hablando de embarazos forzosos, también estamos hablando de violencias en medio de transportes, estamos hablando también, abarca un campo mucho más amplio, ¿no? También es cierto que solo afecta a las áreas de competencias europeas específicas, en este caso cooperación judicial en materia penal y asilo. El gran paso adelante es hacer que los 27 estados y 6 países que todavía no habían ratificado el convenio, en este caso Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia, pues cambien sus constituciones y su legislación en esta óptica, ¿no? El gran cambio también, sobre todo para los derechos de las mujeres y de las niñas en estos países, va a ir en la dirección de prevenir la violencia, de sensibilizar, ¿no?, a la sociedad civil y, sobre todo, de tener una actuación coordinada a nivel policial y a nivel jurídico. Así que también la Unión Europea lo que está haciendo es un acto de también diplomacia cultural, ¿no? Uh-huh. De intentar dar acceso a unos determinados derechos que sí que se ven otorgados, ¿no?, en algunos de los otros países de la Unión Europea, aunque los gobiernos pues nacionales y en este caso nacionalistas no estén luchando por ellos. También la parte más importante a nivel de recopilación de datos es esta unificación, ¿no?, de qué significa violencia de género, cómo se puede medir. En muchos países pues ni se contempla la violencia sobre las mujeres como derivante del género, sino que se contempla como violencia familiar o simplemente, violencia. Así que, sí.
D'acord. És a dir, que a la pràctica s'està unificant cap amunt els límits a partir dels quals es pot considerar una actuació com a violència de gènere. Una ratificació que, com comenta la Raquel, Espanya ja havia agafat el 2014, però ens crida l'atenció que, em sembla que has dit, sis països europeus encara no havien ratificat i, per tant, encara no hi havia una consciència plena de la necessitat de reconeixement d'aquests drets al conjunt de la Unió.
Correcte, sí. Sí, sobretot perquè, com mencionava antes, existe, es una homologación de la tipificación de la violencia contra las mujeres, el acoso sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzoso. Hemos visto también cómo en algunos países sí que estaban volviendo determinados temas, ¿no?, en la agenda. Acabamos de pasar lo que es la semana de la movilidad sostenible europea y sí que muchos de los colectivos hemos puesto en evidencia cómo en algunas ciudades siguen habiendo violencia, acoso en los medios de transportes. Bueno, en España sí que tenemos a Barcelona como ciudad virtuosa, pero si ya vamos a Madrid, por ejemplo, ni tenemos datos, ¿no?, sobre acoso o qué significa, se percibe como acoso. Así que, bueno, esto es un gran paso y si un país como España, que sí que es considerado como un pionero en la lucha contra la violencia de género y por la ratificación, bueno, ser uno de los primeros países en ratificar el convenio, pues imaginaros en estos países mencionados donde ni se contempla, ¿no?
Una qüestió, Rachel. Fins a quin punt, clar, obligat des de la Unió Europea a determinats països que ni tan sols havien ratificat el conveni, doncs l'apliquin, suposa un canvi cultural dintre de la Unió? Perquè has parlat que clar, que aquesta ratificació és un missatge al món per part de la Unió Europea, però és veritat que també és un missatge intern davant de determinades realitats culturals que encara neguen que determinades situacions siguin el que són.
No, sí, efectivamente. Esa es una arma de doble hilo, ¿no? Efectivamente, ya tenemos un precedente por la actuación de la Unión Europea, sí, en conjunto, que es la compra de vacunas, pero cuando hablamos de derechos, y nos salta un poco a la mente lo que es esta noticia que ha salido en todos los periódicos de libre de convivencia.
Raquel, ara perdona'm un momentet, tenim problemes a l'escoltar-te, no sé si et pots situar en un lloc que... perquè de cop i volta s'ha començat a sentir soroll metàl·lic a la línia.
Sí? Hola?
Ara sí, millor. Ara sí. Ara millor. Pots continuar.
Vale. Decía que sí que nos ha llamado mucho la atención esta noticia de Polonia y Hungría que declararon áreas libres, ¿no?, de LGBTI, de la comunidad LGBTI. Y de hecho, en este caso, la Unión Europea sí que solo pudo poner sanciones económicas. Entonces, si estamos hablando de derechos humanos, este convenio sí que lo que establece es que la violencia de género es una violación de los derechos humanos. Y como la Unión Europea basa sus valores también en lo que son, bueno, la convención, es defender, ¿no?, los derechos humanos, han podido hacer hincapié en esto para establecer unas normas conjuntas que si después las vamos a ver en la práctica no esconden nada de controvertido. Claro, esto no ha sido tomado bien, ¿no?, por parte de los eurodiputados y eurodiputadas del Partido Nacionalista de Ultraderecha.
I ara tornem a perdre, Rachel.
Sí?
Sí.
Hola?
Hola, ara sí.
Sí, anava a dir, el telèfon avui ens està jugant unes males passades. Però bé, continuem.
La tecnologia.
digues.
Sí que han utilizado este espacio en el Parlamento Europeo para ir en contra de lo que es la ratificación del convenio de Estambul y dar la culpa de la violencia, sobre todo a la migración. Entonces, han puesto dos grandes temas en los que los países, sobre todo si quieren más una Europa centralizada con mayor poder a los Estados-naciones o otros que quieren dar más competencias a la Unión, pues chocan. Esto es indudable un precedente y ojalá la Unión Europea pueda seguir con medidas tan contundentes en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres. Pero sí, a nivel de opinión pública en muchos países puede... Sí, dar mayor poder a los partidos y a las personalidades políticas más nacionalistas. Ya veremos.
Doncs ho veurem i si us sembla, en aquest punt de la conversa introduïm el nostre altre tertulià, que és un habitual d'aquesta casa, tot i que l'última vegada que vam voler parlar amb ell, clar, tenia massa feina, perquè, ara ho explicarem, doncs no ens va poder atendre. Oriol Lázaro, bon dia.
Bon dia, què tal?
Quin temps fa per Campdevànol ara mateix?
Mira, tenim alguns núvols, a veure si plou i si omplim els rius.
Doncs això seria una bona notícia. Els nostres oients que han sentit en més d'una ocasió Oriol Lázaro participant en aquesta Hora d'Europa, doncs han de saber que Oriol Lázaro és, des del passat mes de juny, l'alcalde de Campdevànol.
Sí, senyor, exactament.
Per això,
nova responsabilitat.
Nova responsabilitat, i això doncs vol dir que també ens costarà una miqueta més tenir-lo, però també ens ha vingut de gust poder conversar una estoneta amb tu. De fet, Oriol, ara mateix estàvem parlant amb la Raquel Arquiulo sobre la qüestió del conveni d'Istanbul, de la ratificació, de l'adopció, per part de la Unió el passat 1 d'octubre d'aquest conveni d'Istanbul i d'aquesta... a mi m'ha semblat gairebé sorprenent que hi hagués encara alguns països que internament encara no l'haguessin ratificat i que, per tant, aquesta necessitat de ratificació els hi hagi vingut per dalt. La Unió acaba representant el calbot necessari, no?, perquè doncs tothom pugui tenir uns valors compartits.
Home, però és que això és de... de rebut, diguem que no és de rebut que no hi estiguem tots els països adherits i que la Unió Europea no hi fos des del minut zero. Ja fa molts anys que que això està assignat i que ens hi hauríem d'haver adherit. I, en canvi, fem de bandera dels valors europeus, fem bandera de que a Europa els drets humans estan garantits, fem bandera de tot això, però a l'hora de la veritat, coses tan elementals com aquesta no s'han tirat endavant i no s'han fet. Per tant, en el fons estem una miqueta fent un discurs molt hipòcrita de cara al món. Ens venem com els grans garantistes dels drets humans i alhora no entrem en els acords més bàsics que s'han redactat a nivell global.
Digues.
Que ara hagi rectificat la Unió Europea, era un pas inevitable, i jo crec que no només inevitable, sinó imprescindible. I sort de tenir una persona valenta al capdavant i amb molta empenta, com és la senyora von der Leyen, que a cada cosa que fa, més fan en fa d'ella. Més m'agrada com està gestionant la Unió Europea.
Doncs ara ho comentarem. Em sembla que encara tenim a Raquel Arquiulo a l'altre costat del fil telefònic i, per tant, doncs, en el fons esteu els dos en línia ara mateix. Raquel, em sents, oi?
Sí.
Perfecte. Doncs això, el que comentàvem amb l'Oriol, al final... la Unió Europea esdevé com una mena de director de l'escola que ha d'unificar el règim educatiu de les classes, per dir-ho d'alguna manera, no?
Tal qual.
Bueno, jo penso que també aquests elements que estem parlant ara són elements, o sigui, per exemple, drets, perquè en el fons, com deia molt bé la Raquel o l'Oriol, estem parlant de drets, inclús drets humans, estem parlant de ciutadania, quin tipus de ciutadania volem que sigui la ciutadania europea, o estem parlant d'igualtat, en aquest cas, també. Són elements que, per exemple, ara fa pocs dies, amb el que en diem el SOTEU, els que estem a l'àmbit europeu, que és bàsicament el discurs de l'Estat de la Unió Europea que va fer cada setembre fa el president, o en aquest cas presidenta de la Comissió Europea, era un element clau del seu discurs. I després també hem de pensar que estem a portes de pocs mesos unes eleccions europees on també aquests temes, i això ho apuntava la Raquel, també de dir, bueno, els partits es mobilitzaran, alguns defensaran, uns altres estaran en contra, uns altres faran demagògia, o inclús l'Oriol també ho comentava, no? Vull dir que estem també a portes també d'una campanya política europea que ja veurem com amb els propers mesos aquests temes es van posicionant als mitjans de comunicació en un sentit o en un altre, i aquí jo crec que també la clau és, bueno, doncs quan hi hagi les eleccions, quin tipus d'Europa volem i en quin tipus de ciutadania, drets, etc., volem i cap on volem anar. També és un exercici, com tu deies, parlaves de director d'escola, en aquest cas dels alumnes, que són els estats, però també de la ciutadania, no? Que, bueno, ens haurem de començar a implicar i a entendre una mica com funciona la Unió Europea, quina Unió Europea o quina Europa volem, no? Que ara, a les eleccions, amb un vot cada vegada més argumentat i més polític i no tan emocional d'Europa sí, Europa no. Ara Europa sí, perquè ja la tenim. Ara, quin tipus d'Europa volem?
Sí, i ara, com tenim les línies obertes, podeu intervenir, tots dos. De fet, jo encara ficaré una altra cosa. El problema és que el 2024 hi ha eleccions al Parlament Europeu i al final tots els estats acaben prioritzant els debats nacionals, que es mengen el debat europeu. Això passa, oi?
Val, mira, justament cap en aquesta línia volia intervenir. No és que passi, és que ho provoquen, ho promocionen. Està clar, ara mateix aquí a l'estat espanyol estem totalment submergits en aquest debat, a veure si aconseguim tenir president o no, o repetim eleccions. Tot això encara hi haurà caldo de cultiu quan entrem l'any vinent. I ja començaran en precampanya per les europees, i a col·locar els seus candidats i a parlar més amb clau interna que no pas amb clau europea. I jo crec que aquest és un dels grans errors. O sigui, hem d'aconseguir fer arribar a Europa directament al ciutadà. La dificultat és gran perquè no tenim línia directa amb els ciutadans, pràcticament, i les que s'intenten tampoc no triomfen. No, és a dir, no aconseguim tenir una secció europea en els diaris. Les notícies sobre la Unió Europea estan repartides entre l'economia, la política exterior, però no tens una secció com a tal pròpia que puguis tu dir, ostres, m'interessa Europa, vaig directe a aquesta secció, per exemple. O sigui, diguem que la comunicació de la Unió Europea i d'allò que gestiona i d'allò que ens afecta directament no ens arriba ben comunicat. Només aquests que són bons malalts i que anem a buscar nosaltres la informació, aquests sí que estem més informats, però no és una informació que t'arribi a través del telenotícies de manera fàcil. I aquest jo crec que és el gran repte que té la Unió Europea per poder arribar a la ciutadania. Ha de trobar aquest canal de superar els estats en una matèria més. Jo crec que la senyora von der Leyen, durant el seu mandat, està aconseguint diferents fites, ha aconseguit, entre cometes, federalitzar o confederalitzar alguns serveis gràcies a les crisis. Doncs aquest és un altre repte enorme que no sé si s'aconseguirà per aquestes eleccions superar, el poder arribar a la ciutadania. De fet, la iniciativa de fer candidatures paneuropees, que amb això la Raquel ens podria fer una gran explicació, crec que podria ser una bona iniciativa perquè la ciutadania vegi que són unes eleccions diferents i que també ens afecten, però que ens afecten d'una manera potser més global i al cap i a la fi aprendre que el 80% de la legislació penja de la Unió Europea. Per això no en som conscients.
Exacte.
I no sé, Raquel, què n'opines d'això de les llistes paneuropees?
Bueno, efectivamente, mi premisa es que el Parlamento Europeo no representa a los países, sino que representa a toda la ciudadanía en conjunto. Pero, en cambio, sabemos que solo podemos elegir en el Parlamento Europeo a los representantes, bueno, que se presentan por España. Pero también a la hora de tomar decisiones en el hemiciclo europeo, también a los representantes y las representantes que han sido elegidos por Malta, por Italia, por Francia, pues nos están representando. Y esa es un poco la gran pregunta que nos hicimos con Volta en 2019, cuando decidimos formar este partido paneuropeo, cambiar desde dentro lo que eran las instituciones europeas para hacerlas, bueno, en clave federal claramente más democráticas y que el Parlamento pudiese tener iniciativa legislativa, cosa que no tiene actualmente. Pues la propuesta de listas transnacionales prevé justamente esto, poder tener una lista formada por personas de diferentes países con coaliciones también a nivel de partidos a nivel europeo, y esto porque la idea es tener ya desde el principio una agenda y un programa europeo para evitar que los países estén replicando pues sus agendas nacionales en el mismo Parlamento Europeo. Bueno, después también esta propuesta de una homogeneización de criterios, sobre todo a nivel de electorado activo y pasivo. Sabemos que en Italia, yo como italiana puedo presentarme al Parlamento Europeo a partir de los 21 años, en otros países como España a partir de los 18, en Bélgica a partir de los 16. Y claro, estamos, bueno, y entre esto también tenemos la posibilidad de tener voto electrónico en algún país. Seguimos en España con la lucha del voto rogado, voto robado, ¿no? También el voto por correo. La idea es que efectivamente las elecciones europeas puedan ser sentidas como importantes y de conexión con la ciudadanía, considerando que el 80% de las leyes que tenemos en nuestros parlamentos nacionales pues vienen del Parlamento Europeo. Pero más que nada, mi punto era que por primera vez en la historia el discurso de la von der Leyen, de la presidenta, ha sido en clave funcionalista. Siempre se ha hablado en los dos discursos un poco en clave de valores, de sueños, de esperanzas, de dar un impulso a los países y también a la ciudadanía. Pero por primera vez sí que se ha escuchado cuáles son bueno, los problemas actuales que está viviendo la gente en los diferentes Estados miembros y a contestar a la gran pregunta, ¿de qué sirve Europa? ¿Qué puede hacer Europa en lo práctico? Pues cuando hablamos de la transición digital, cuando estamos hablando de la industria y de China, cuando estamos hablando del enfoque a la agricultura o los desafíos con de las PYMEC, pues primera vez se han dado medidas concretas, unificadas y sobre todo de, bueno, de contundencias. Así que para mí está yendo en una muy buena dirección y desmontando los mitos de que la Unión Europea simplemente da directrices que no actúa en lo concreto.
Oriol.
Sí, mira, justament això crec que és un exemple de que un lideratge sí que pot donar, sí que afecta i que fa canviar el rumb de les coses. La legislatura anterior teníem el Jean-Claude Juncker al capdavant, del mateix partit polític que la senyora von der Leyen. Va fer una intentona al principi de la legislatura de fer una cosa conjunta a tota la Unió Europea, que va ser allò de la immigració i les quotes d'immigrants que havia d'acollir cada país, i aquella proposta la van fer saltar pels aires als estats membres. Aquell home va deixar de lluitar per intentar fer feines conjuntes i de proposar més Europa, i es va deixar dur cap on volien que els estats anessin i ja està. En canvi, agafem un lideratge fort, una dona convençuda, que fa les coses ben fetes des del primer moment, proposant el nou pacte verd europeu, tirant endavant el pilar social, empenyent fort totes aquestes iniciatives que són paneuropees, o sigui, que és per tots, és confederar una mica, aniríem cap a l'Europa federal, no? Allò que sempre estem parlant. I a més, hi ha hagut crisis pel mig que ella s'ha pogut aprofitar, però com has aprofitat? Abanderant, capitanejant. Dir, escolta'm, s'han de comprar vacunes, doncs fem una compra conjunta. Ja, i estem fent coses conjuntament amb Europa, tots els estats europeus, que no fèiem. Doncs aquest exemple de lideratge útil és molt bo. O sigui, realment un lideratge valent, un lideratge que s'ho creu, que s'implica i que vol fer les coses ben fetes, pot canviar les coses, pot canviar.
Oriol, estem veient una lluita soterrada entre, diguem, von der Leyen i els estats?
Bueno, sí, podríem dir que intenta ser soterrada, però jo, per mi no està tan soterrada, sinó que, i a més, els estats s'estan afeblint i necessiten acabar anant cap a on la senyora von der Leyen està marcant el pas. O sigui, penso que, o sigui, ara mateix els estats no són tan forts com eren fa 10 anys o 15. Estan més febles a diferents nivells.
I la Comissió Europea és més forta, aleshores?
I la Comissió Europea, per defecte, com que
ha tingut
un lideratge fort, està omplint aquell buit que els estats no estan podent omplir o no estan sabent omplir. La reacció que va tenir l'estat espanyol amb la Covid no va ser gaire encertada i, en canvi, la que va tenir la Comissió Europea doncs va anar amb la línia de poder oferir solucions a la seva ciutadania, a tots els estats. I això és el que fa que la gent pensi, home, doncs escolta'm, és útil, està bé, i en canvi afableix la postura del governant de cada estat.
Raquel, que la Comissió Europea sigui més forta, voldrà dir que el Parlament Europeu també serà més fort?
Bueno, esta es también la esperanza. Sabemos que tienes una iniciativa también conjunta, pero también hay que reconocer, y esto es una de las batallas ya que parecen un poco pasadas, ¿no?
Ara et tornem a perdre, Raquel, aquestes comunicacions. A veure, tornem-hi. Sí, segueix. Pues no.
No. Se talla.
Es va tallant i es va recuperant. A veure, vinga, va. Tornem a intentar. Vinga, va, que la resposta era interessant.
Sí?
Sí, som-hi.
Vale. Pues decía que hay una de las batallas que parece pasada, pero que sigue siendo muy actual, ¿no? Que es la batalla del Brexit, porque a raíz de la batalla del Brexit sí que los estados han ido perdiendo también bastante poder en favor de la Comisión y de las instituciones.
Ahora no.
No. No sé què passa, però no. Se sent molt bé,
sí,
o no se sent
res. I de cop es talla, de cop. Vinga, va,
El tema del Brexit, que era interessant per el que
sí,
també...
perquè és la següent pregunta.
Correcte.
Seguim amb el Brexit. Sí. Digues.
Pues, a ver si ahora me oís mejor.
A veure.
Un poco. Pues sí que es importante porque ya no se habla en muchos países de salir de la Unión, ¿no? Y entonces sí que la Comisión ha salido bastante fortalecida y después con la agravante de la crisis de Ucrania, pues y la crisis económica y con los fondos que están llegando, pues sí que los estados están... puestos en una situación un poco de segundo plano, ¿no? Parece, con respecto a la Comisión Europea. Pues la cuestión del Parlamento Europeo es bastante controvertida, porque para que el Parlamento Europeo pueda tener más poder, pues se necesita una constitución europea, que ya fue echada para atrás en 2004, aunque ahora con el Año Europeo de la Juventud y este gran... esfuerzo, ¿no?, de la Comisión Europea de poder escuchar a los jóvenes, así que se está pidiendo a gritos, sí que sería el siguiente paso. Pequeño detalle, aquí se deberían cambiar los tratados, y si bien hemos dicho que los estados están se están poniendo de una manera subordinada, ¿no?, más a la Comisión, con las últimas elecciones hemos visto como líderes que son más nacionalistas están reivindicando también su posición, ¿no?, en el Consejo. Así que con las elecciones de la Meloni ya se bloqueó este tentativo, ¿no?, de poder abrir los tratados. Así que yo sigo teniendo esperanzas para el Parlamento.
D'acord. Sí, anava a dir... t'hem escoltat fins a l'última paraula, però bé, ja hem entès perfectament el discurs. De fet, a partir del que acaba de comentar la Raquel, Oriol, Meloni a Itàlia fa uns mesos havia de ser un desastre perquè, clar, l'extrema dreta a poder un dels grans països europeus. Ara, aquest cap de setmana, ha guanyat també un antieuropeista i prorrus a Eslovàquia. Tenen capacitat els estats per torpedinar el projecte europeu a partir dels seus governs?
Ara per ara, tal com està, sí, perquè com que tenim encara allò de la unanimitat en el Consell, pots bloquejar un sol estat, pot bloquejar qualsevol decisió en el Consell. Uh-huh. Aquí és on hem d'aconseguir, jo crec que és la gran lluita que tenim ara sobre la taula, és aconseguir desmuntar aquesta unanimitat i que es vagi a votar, almenys si no amb tot, amb les coses més... anava a dir importants, que al final important és tot, però si no amb tot, amb la majoria de coses que es pugui anul·lar aquesta unanimitat que pot bloquejar qualsevol iniciativa. I això és el que fa que la Unió Europea a vegades no doni resposta, o la doni molt tard, o la que dona és molt, molt tèbia, massa feble, i per tant ens deixa en molt mal paper a nivell global, no, de política global. I tot això, és que el que hem de fer també és una mica d'anàlisi social. Com és que estan creixent aquestes extremes dretes? Com és que aquests discursos estan calant a la societat? Perquè jo crec que estem... Hola?
Sí, amb tu continuem. Em sembla que hem perdut la Raquel. Sí.
Molt bé. No, dic que estem en un moment en què la societat està patint. Hi ha una crisi des del 2008 que anem encara en crisi una real altra. I a més ara amb la inflació, la guerra d'Ucraïna ens ha empitjorat, els preus dels aliments han pujat, els preus dels carburants, l'energia, tot això fa que el dia a dia del ciutadà sigui molt dur. Uh-huh. I qui primer està rebent el cop a nivell electoral són els estats. Per això deia jo que ja cada cop els estats estan una mica més afeblits també interiorment. No hi ha un estat que ara pugui dir, escolta'm, estic molt fort jo dintre del meu estat i tinc molt de poder. No? I això afavoreix que la Comissió pugui agafar més lideratge. I en el Brexit, per exemple, que en comentàveu, crec que és un exemple d'allò, com deia el Piqué, contigo empezó todo. Perquè el Brexit, que semblava que ens havia de fer trontollar la Unió Europea i fer trontollar les institucions europees, en el fons, el que va fer és que els que vam quedar vam fer pinya. Ens vam enfortir. I va haver una reacció unànime.
I més veient com havien quedat els que havien marxat.
Bueno, en aquell moment no era tan clar, però
ara ho és més, no? Ara són ells mateixos.
Jo me'n recordo que quan ens preguntaven això ens sempre deia, bueno, esperem 5 anys perquè tindrem la perspectiva, perquè en aquell moment hi havia temes pros i temes en contra, no? I clar, també dir, han fallat. Bueno, no ho sé, per mi sí, des de la meva perspectiva, però era, clar, una perspectiva ara totalment subjectiva, no? Llavors, jo el que penso és que ara que ja tenim, com tu dius, ja l'Oriol ho deia molt bé, ara ja tenim dades, no? I tenim dades internes. Anem a Londres o anem a alguna ciutat d'allà a preguntar a la ciutadania i ja veuràs que la majoria han dit, ostres, la vam fallar, no? Allà. Per tant, jo crec que, com diu l'Oriol, vull dir, i ara, amb aquesta perspectiva del temps, ja no només ho podem dir perquè pensem així, sinó que hi ha dades que corroboren que això és així.
Oriol.
Sí, és així, eh? I el que està passant és que estem deixant succeir les coses, estem deixant governar a qui teòricament ens fa por. I veiem resultats, i si els resultats, que és el que està passant, no són bons, per exemple, a Brexit, no? Guanyen. Qui guanya? Guanya el demagog. Perquè, a més, no només van mentir, sinó que l'endemà de les eleccions van dir sí, us he mentit, que això és molt gros. Però la gent ja havia votat i va haver-hi Brexit. Molt bé, d'acord. Què passa? Conseqüències negatives, ciutadania emprenyada. El proper cop que hi hagi algun demagog que aixequi una mica la veu, ostres, jo crec que hi haurà molts descaldats ja. I d'això el que hem d'aconseguir és poder prendre la lliçó sense haver-la de patir. Què vull dir? Que puguem explicar als nostres veïns i veïnes que compta amb els demagogs, que després mira què passa. Veus? Els veïns d'aquí d'Anglaterra ho estan patint. Les conseqüències.
Raquel, la demagogia és el gran risc.
Efectivamente. Pues ya parece que no podemos evitar que gobernantes, bueno, que malos gobernantes como Trump o Boris Johnson pues lleguen al poder, pero sí que lo que podemos hacer es crear una sociedad que sea crítica, ¿no? Que sepa diferenciar entre fake news, que vote de una manera más comprometida y con conocimiento. Podemos impactar muchísimo en la educación, sobre todo explicar cómo funcionan nuestros sistemas democráticos, por qué están en peligro y cómo la ciudadanía puede impactar en las decisiones. Desafortunadamente, ese es uno de los grandes lacres, ¿no?, que estamos teniendo ahora en Europa, el desgaste de las democracias, y la lucha al populismo debería ser como una de las primeras batallas, ¿no?, en los estados que seguimos siendo plenamente democráticos.
Doncs hem començat amb els drets de la dona i el conveni d'Istanbul i hem acabat amb la necessitat d'educació com a eina principal per combatre el populisme. Em sembla que hem pogut fer un camí interessant. Li agraïm a l'Oriol Lázaro que hagi allargat aquests 10 minutets, perquè ara la seva agenda és més complicada que la que era quan el teníem fa un temps, oi?
S'ha complicat una mica, però escolta, sempre encantat de participar al vostre programa i més de poder parlar d'aquests temes que enllaço, mira, aprofito, estiro una mica més el temps, el que dèiem al començament també de que la Unió Europea ha de saber comunicar-se, jo crec que s'enllaça amb això d'aconseguir una societat més crítica i amb més elements de judici.
Sens dubte, sí, és el contrast està la solució. Oriol Lázaro, que vagi bé per Camp de Bànol, esperem saludar-te aviat de nou d'aquí a poc.
Perfecte, estic a la vostra disposició.
Fins aviat. I Raquel Arquiolo.
Fins aviat, Oriol.
Raquel, moltíssimes gràcies. Al final t'hem pogut escoltar, perquè em feia patir de dir al final no podrem, però com a mínim t'hem tingut i també doncs, ens ha servit per poder posar sobre la taula aquestes reflexions que sempre ens acompanyen i ens ajuden a situar-nos una mica millor sobre aquesta unió que volem i que l'any que ve tindrà un punt important com són les eleccions al Parlament Europeu.
No, bueno, ha estat un bon moment per començar a escalfar motors per el que seran les eleccions europees, que malgrat sempre diuen que són importants, aquesta vegada no sé si són importants, però sí que ens marquen els propers anys, perquè ja hem vist com la Comissió, ho dèiem, s'ha fet més forta, com en moments de crisi al final mirem cap a Brussel·les, aviam com podem resoldre-ho. Ara mateix, quan hem parlat del conveni d'Istanbul, clar, hi haurà un pas endavant, perquè com que la Unió Europea ho ha ratificat, doncs aquests 6 estats que estaven una mica fent-se, doncs hauran de també fer-ho, etcètera, etcètera. Per tant, no sé si són importants o no, però que ens marquen el nostre futur, ja són evident que les eleccions europees ens el marquen, no? Mm-hmm. I per tant, jo penso que escalfar motors amb l'Oriol i la Raquel ha sigut una bona manera de començar aquesta temporada de l'Hora d'Europa aquí a Ràdio Maricel.
Raquel Arquiolo, com deia, moltíssimes gràcies per aquesta estona i esperem saludar-te en el futur.
A vosaltres.
Una abraçada, Raquel.
Gràcies i fins aviat.
Fins aviat.
Joaquim, hem començat temporada. Quantes en portem?
Pues Déu-n'hi-do, jo crec que estem ja a la quinzena, eh? Jo crec que quasi ja? És, sí, dintre de poc hi ha celebració, no?
Ja, sí. Ja
perquè haurem. Jo recordo que vam, bueno, o inclús més, quinzena, perquè... No, jo, més. No, quinzena més, anem cap a la vintena. Perdó.
Sí. Ho comptarem, posarem aquí unes espalmetes.
Pues ho farem un dia, per què no? Clar que sí, aquestes coses també s'han de celebrar. Bueno, ja l'hem passat, la majoria, crec que estem... però bueno, escolta'm, jo crec que s'han de celebrar, per què no? Clar que sí.
Doncs, com sempre, amb la companyia de Joaquim Millán, de Eurolocal, aquesta Hora d'Europa. Joaquim, moltíssimes gràcies, com
sempre.
A
vosaltres, com sempre.
I d'aquí a unes setmanes tornem a parlar de temes europeus.
Perfecte, ens veiem aviat.